Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. L'Agència Estatal de Meteorologia adverteix que els estius a Espanya seran cada vegada més càlids i la previsió per aquest 2023 és que les temperatures se situin molt per sobre de lo normal. Més que l'any passat, quan, atenció, van morir al nostre país 1.047 persones per cop de calor fins al mes de juliol. Per això, la mesura que aprovarà el govern de prohibir el treball a l'aire lliure si hi ha onada de calor és tan important perquè, a més, la sinistralitat augmenta un 10% per altes temperatures. Òbviament, estem parlant de dades demolidores. Mentre esperem aquesta onada de calor, avui podem dir que sí, ha plogut. Benvinguda sigui la pluja que està caient avui, a aquestes hores, arreu de Catalunya. Soc la Montse Rodríguez i això és la Linterna COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs sí, ha plogut i atenció perquè la tònica dels xàfecs de tarda es mantindran durant tot el cap de setmana. Dissabte serà de nou un dia amb el temps insegur, amb ruixats més probables a mesura que avanci el dia. Afectaran a qualsevol punt del país, però també seran més freqüents al centre i al nord de Catalunya i també al voltant del massís dels Ports. Encara es mantindrà el vent als extrems de Catalunya i diumenge s'espera un matí més tranquil, però a la tarda tornaran a descarregar pluja, sobretot entre les comarques de Girona i de Barcelona i també al Pirineu, i pujaran una mica més els termòmetres. I sobretot hem de dir que Protecció Civil demana a la ciutadania a hores d'ara extremar les precaucions en els desplaçaments de cap de setmana i també de les activitats a l'exterior. I hores d'ara és divendres i a més la pluja fa que hi hagi algun tipus de, sempre, de complicacions a les carreteres. Quina és l'última hora des del Servei Català del Trànsit? Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. La veritat és que sembla que ja vol millorar el trànsit en general en aquesta xarxa viària, perquè hi ha algunes vies encara carregades. Per exemple, les dues rondes van molt plenes. La ronda de dalt, la ronda litoral, totes dues en sentit Besòs, amb molt volum de trànsit, i de fet la ronda litoral també en sentit Llobregat. Pel que fa a l'autopista AP7, ara hi ha lentitud, aturades a la zona de Gelida i un pèl més endavant, trànsit molt lent entre Sant Sadurní i la Granada. Això, el tram sud de l'autopista AP7, sempre en sentit sud, en sentit Tarragona. En direcció nord hi ha lentitud, retencions entre Sant Cugat, Cerdanyola i un pèl més endavant entre Santa Perpètua i Montornès del Vallès. Això, el tram nord de l'AP7, en sentit nord, en sentit Girona. De la resta de vies ens queda la C32, encara un pèl carregada sortint de Barcelona, la zona de Sant Boi, a l'extrem nord de la ciutat de Barcelona, C58 carregada entre Montcada i el Nus, en aquest cas d'entrada a Barcelona, i acabem amb les C60 aturades ja puntuals a Argentona i en sentit Mataró. És tot des del Servei Català de Trànsit.
7 de la tarda i 3 minuts, i d'aquí un moment parlarem de la brutal pujada de l'Euríbor, que afecta a milers de persones amb hipoteques variables per l'augment de les seves quotes. Ens ho explica d'aquí un moment el company Sergi Tor.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Diana Navarro llega a Casino Barcelona. Resérvate el sábado 27 de mayo y vive un paseo musical único en un concierto íntimo limitado a 250 personas. El 27 de mayo, emociónate con Diana Navarro. Entradas en casinobarcelona.com.
¿Te preocupa el cierre de tu negocio? ¿Eres autónomo y sientes que no terminas de arrancar? Debes conocer a Área Jurídica Global, especialistas en cancelación de deudas tanto para empresas como para autónomos. Pon en manos de expertos tu salud financiera. Son más de 10.000 personas las que han conseguido empezar desde cero y sin deudas. Conócelos en 900-730906 o en areajuridicaglobal.com.
¿Recuerdas esa sensación de felicidad que tuviste cuando compraste tu primera casa? En Desokupa hemos ayudado a más de 7.500 familias a sentir esa misma felicidad al recuperar sus hogares. Para Desokupa esto no es solo una estadística, es nuestra razón de ser. Si tú también tienes un problema con ocupas o inquilinos precarios, llama al 93 494 3540 o entra en desokupa.com y te ayudaremos.
el Hotel Eurostars Gran Marina sube el telón para ofrecerte los sábados de ópera. Cada sábado a las 8 de la tarde durante el mes de mayo podrás disfrutar de un tributo a las grandes áreas interpretadas en directo en el mismo bar del hotel. Acompaña esta actuación con uno de nuestros cócteles de autor y completa la noche cenando bajo las estrellas con un delicioso menú a la brasa. Ven al Eurostars Gran Marina y vive una noche única. Te esperamos al estreno.
COPE Cataluña y Andorra.
Explicant al llarg del dia a COPE Catalunya i Andorra, la brutal pujada de l'Euríbor afecta a milers de persones amb una hipoteca variable per l'augment de les seves quotes. L'Euríbor, que és el diferencial amb el que es calcula la majoria de préstams a Espanya, acumula 14 mesos de pujada amb un augment del 3,87 punts, la més important des de fa 24 anys. Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Com afecta tot això a la gent que té aquest tipus d'hipoteca?
Doncs afecta i molt, perquè veu doncs un creixement de la seva hipoteca, de la seva quota mensual, que gairebé 210,49%. Per exemple, un exemple, en aquest cas, el de seria doncs una hipoteca mitjana que tindria un cost d'uns 145.000 euros a pagar en 24 anys. La quota, doncs, l'any passat era de 546 euros i ara és de 813 euros, una pujada de 268 euros mensuals. Això a l'any representa doncs un augment de 3.200 euros de més, que significa un 49% d'augment. Això és el fet real. El fet que s'està trobant moltes famílies perquè la revisió es fa una vegada a l'any quan es formalitza la hipoteca. Per tant, doncs, un ho pot tenir al mes d'abril, l'altre al mes de novembre. Per tant, doncs, cadascú experimenta aquest augment una vegada l'any. Si després ja, a partir dels pocs mesos, una fase decreixent, se notarà la pròxima revisió. A l'informatiu, a migdia, de COPE Catalunya, hem tingut un afectat que va signar una hipoteca variable fa 15 anys. La seva hipoteca és de 30, per tant, està a la meitat de formalitzar el pagament definitiu de la hipoteca, perquè recordem que és una de les operacions econòmiques més importants que tenim al llarg de la nostra vida, signar una hipoteca. El Josep Piqué ha reconegut que està en aquesta situació. Sí, admet que en els primers anys li ha anat bé, perquè ha baixat una quota, en aquest cas molt inferior al preu, perquè l'Euríbor estava molt baix, però que ja l'Euríbor ara li està incrementant molt. Ha parlat de les seves sensacions i de la seva situació.
Bueno, ja fa molts anys el banc m'obligava, entre cometes, m'obligava a fer la hipoteca variable. I, pues, clar, pues, com que em anava bé les quotes i tot, i també vaig agafar la baixada de l'Euríbor, pues, fins ara m'ha anat bé. Jo vaig firmar la hipoteca al novembre del 2009. No em van informar de res. A mi em van dir que pues, aquell pis anava pues, amb un banc i vaig tindre que anar a aquell banc i les condicions eren aquelles. I ja està, sense rebre cap més mena d'informació. Evidentment preocupat, pues, perquè clar, si va continuant aquests augments de l'Euríbor i tot això, pues, no sé, al final la quota que haurem de pagar potser serà insostenible.
Aquest és un perfil, hores d'ara, exacte de tots els afectats de la hipoteca variable. Ho va signar el 2009, el banc li va recomanar que havia de fer doncs, aquesta situació, fins i tot la constructora li va recomanar al banc on havia d'anar i ell va signar. Ha reconegut que durant anys li ha anat bé, per tant ha reconegut la veritat, però ara li va molt, molt malament. I ara arribarà doncs la segona part.
I quins consells o solucions es plantegen ara, Sergi?
Clar, perquè la segona part ara, què és el que es pot fer? Hem parlat a Herrera en COPE Catalunya i Andorra amb l'assessor tècnic a Catalunya de l'Associació d'Usuaris Financers Xavier Jurado, el qual ara es troben davant de la situació que molts afectats demanen passar de la variable a la fixa. Però quina és la problema de la fixa? Doncs que totes les entitats bancàries estan aplicant ja aquesta pujada del 3% actual i no surten a compte. Segons Xavier Jurado, el que ell recomana és anar a una hipoteca mixta.
I si passem a tipus fix, doncs probablement actualment no trobarem cap oferta per sota del 3,5% o 4%. Ara mateix no és un bon moment per passar tipus fix. I hi ha una tercera alternativa, que són les hipoteques mixtes, que ens donen de 2 a 10 anys a tipus fix molt més competitiu i després passem a tipus variable, i ens recomanem.
Per tant, Xavier Jurado recomana aquesta hipoteca mixta, perquè si volem passar d'una variable a una fixa, ens aplicaran ja l'augment que hi ha a hores d'ara, gairebé d'un 4%. Però també hem de recordar, quan a l'hora d'anem a firmar una hipoteca, hem de tenir la màxima informació de tot. Que no ens digui la constructora, aneu amb aquest banc a signar-la. Xavier Jurado ens dona aquests consells que hem de tenir en compte abans de signar una hipoteca.
Que hem d'anar a totes les entitats financeres, no ens hem de quedar amb el nostre banc de tota la vida. Després, ens hem de fixar a la TAE ofertada i no en el tipus TIN, ja que la TAE inclou les despeses, comissions i el cost de les bonificacions, com les assegurances. I després hem de tenir també en compte, és molt important, que cap producte que bonifica l'hipoteca és obligatori.
Per tant, aquests serien els consells que es donen a tots els que ara van a signar una hipoteca nova. Una altra cosa és canviar la nostra hipoteca variable per fixa. La recomanació seria una mixta i, a més, són molts els afectats que estan establint queixes per una falta d'informació quan van signar la seva hipoteca.
Em pararé al Sergi abans d'acabar una estadística a informar que el 30% de la població admet que necessita diners dels seus familiars o amics per poder arribar a final de mes.
Sí, és una situació que va en paral·lel, evidentment, aquest increment de les quotes, també la inflació, està provocant, doncs, que hi hagi moltes persones que necessiten el paraigua social. El primer paraigua és el de la família, el de les amistats, i, per tant, doncs, hi ha un tant per cent molt elevat, 3 de cada 10 persones, segons una enquesta realitzada, que estan necessitant aquesta cobertura familiar econòmica per tal d'arribar a final de mes.
Sergi Tor, gràcies.
Bona tarda, Montse.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor articular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. Para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Me llamo Philip Marlowe. Soy detective privado.
Un nuevo clásico del cine negro.
Quiero que busque a mi amante. Desapareció sin despedirse.
Liam Neeson interpreta al legendario detective.
Bajaré hasta el infierno y no me da miedo arrastrarlo conmigo.
Marlowe.
Todos tenemos secretos.
12 de mayo solo en cines.
Avui a la linterna COPE Catalunya i Andorra us volem parlar de que el Camp de Tarragona està reclamant que els trens de mercaderies perilloses vagin per l'interior. Diuen que separar el transport de viatgers per la costa i de mercaderies per l'interior, com dèiem, suposarà beneficis per a tothom. Per exemple, lluitar per un transport ferroviari de mercaderies sense risc per la vida, la salut, el patrimoni històric i també el natural. En parlem amb Eugeni Sedano, que és el portaveu de la plataforma de mercaderies per l'interior. Eugeni, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, moltes gràcies.
Estic llegint, abans de parlar amb tu, tot lo referent amb aquest tema de mercaderies perilloses per l'interior. I d'un-hi-do, no? Quan un es para a pensar tot el que passa des del port de Tarragona fins a Sant Vicenç, se li posa en bull la pell de gallina. Explica'ns una mica, sisplau, què és el que està passant exactament.
Bé, el tema és que el corredor mediterrani, per les nostres comarques d'aquí de Tarragona i fins a Castellbisbal, a Barcelona, es va prendre una decisió que en l'any 2013 es va considerar que era una decisió, una solució provisional, que era posar un tercer fil mentre es feia la via definitiva per l'interior, com una via segregada per mercaderies del corredor mediterrani, i finalment aquesta via per la costa de posar un tercer fil del corredor mediterrani es va fer la definitiva. Nosaltres, quan es va assabentar d'això, es va constituir aquesta plataforma ciutadana, que en aquest moment són més de 200 persones, el que defensem és el transport ferroviari de mercaderies, perquè és més sostenible, com no pot ser d'una altra manera, i a més eficient, perquè un tren pot portar 1.000 tones i un camió en porta 30, per tant, és més eficient des del punt de vista del transport i, a més, més sostenible des del punt de vista de descarbonització, perquè el tren va amb energia elèctrica i els camions van amb gasol. Doncs bé, aquesta solució de que el corredor mediterrani des del Nus de Vilaseca, Tarragona, Torredembarra, Vendrell, etc., fins a Castellbisbal, vagi per un tercer fil per la via convencional, creiem que és una mala solució. I creiem que és una mala solució perquè és utilitzar una via del segle XIX, dissenyada i construïda en el segle XIX per unir pobles i ciutats, per donar solució a les necessitats logístiques del segle XXI, que és el corredor mediterrani, és a dir, que es pugui transportar les mercaderies des d'on es fabriquen fins al destí final, que pot ser Rotterdam, Hamburg, Stuttgart, etc. I, a més, considerem que és una mala solució perquè aquesta via es col·lapsarà en molt poc temps. Perquè aquesta saturació de via ve derivada de que el Nus de Vilaseca, i per tant per Tarragona, el Nus de Vilaseca conflueixen les dues línies del corredor mediterrani. La línia litoral, la que ve de Cartagena a València, segur, més la línia central que ve d'Algesires, Madrid, Saragossa, Cas, i venen a parar totes al Nus de Vilaseca i a partir de Vilaseca per la costa fins a Barcelona.
Però això provocarà un tap impressionant, no?
Exacte, i això és el que nosaltres denunciem, que per la mateixa via passaran trens de rodalies d'ample ibèric, trens de mitja distància d'ample ibèric de viatgers, trens de mercaderies d'ample ibèric i trens de mercaderies d'ample europeu amb bastantes, tot per la mateixa via, i això creiem nosaltres que col·lapsarà la via, generarà un coll d'ampolla i, per tant, els trens hauran de fer cua per poder tenir un sol per poder anar. No?
Estava...
A més de tot això,
sí,
se li afegeix que un 25% de les mercaderies, en aquest moment, de trens de mercaderies en aquest moment, són de mercaderies perilloses. I, aleshores, passar pel centre de les ciutats i els pobles aquest tràfic de mercaderies perilloses, que tenen un risc inherent per la seva pròpia qualitat de mercaderies perilloses, creiem que no és la solució idònia. I per això, des de la plataforma, defensem i busquem que el suport perquè hi hagi una solució provisional d'emergència, que en aquest moment ja existeix, en vies existents, que és la nova variant de Vandellós, i utilitzar 30 quilòmetres de l'AVE, com a via, com a provisional, això es podria fer d'una manera més o menys immediata, i una via definitiva, en la qual hem estat treballant i hem estat escoltant les necessitats dels ajuntaments de Vilaseca, de Reus, de Torredembarra, del Vendrell i de Tarragona, i aleshores des de la plataforma proposem una solució definitiva que no passi per nuclis poblats i, a més, utilitzi i vagi en paral·lel a corredors ja existents, siguin autopistes o siguin vies de tren, corredors existents per no matxacar, no destrossar més el territori.
A més, Eugeni, el tercer carril del corredor mediterrani consolida el pas de les mercaderies a tocar també d'un element central del patrimoni històric de Tarragona, com és l'amfiteatre romà.
Efectivament, nosaltres també, aquest és un altre dels arguments, perquè els trens del corredor mediterrani seran de 750 metres de llarg, que, per exemple, el doble o el triple dels actuals, i a més, més pesants, de 90 tones per vagó. Tot això passant al costat de l'amfiteatre romà, que ja avui, l'any 19, ja es va fer un estudi, que es detecten vibracions avui amb els trens que passen avui, que són molt més curts.
Sí, sí.
Ja es detecten vibracions. Nosaltres ens preguntem què passarà quan arribi el corredor mediterrani a través d'aquest tercer fil i passin aquests trens a 750 metres de llarg i molt més pesants cap amunt i cap avall al costat de l'amfiteatre romà.
Estem
convençuts que aquestes vibracions poden afectar els fonaments romans. I a part dels fonaments romans de l'amfiteatre, els fonaments de totes les vivendes i edificis que estan al costat de la via.
Exactament.
El Serrallo de Tarragona, etcètera, no? De la Platja del Miracle, etcètera. No? Torre d'Embarra, Altafulla...
En previsió de l'increment del soroll general pels trens de mercaderies, sé que DIF ha programat la instal·lació de pantalles acústiques de fins a 5 metres, crec, d'alçada al llarg de diferents trams de la població de la costa, que això suposarà, crec, Eugeni, tu m'ho diràs, un autèntic mur per al paisatge i una barrera de desconnexió amb la seva façana marítima. És el divorci, podríem dir, definitiu entre el municipi i el mar.
Efectivament, efectivament. A més, nosaltres el que fem és no anar... El que hem d'anar és atreure la causa. La causa del soroll són els trens de mercaderies. La conseqüència és el soroll. Per tant, amortiguant el soroll, no resolem el problema de les altres qüestions, la vibració, els trens de mercaderies, etc. I el col·lapse de les vies, sempre en perjudici dels passatgers. No?
Eugeni Sedano, estarem molt pendents de tot plegat, portaveu de la plataforma de mercaderies per l'interior. Gràcies per haver estat amb nosaltres. I a continuar
gràcies
treballant a de valent. Gràcies.
Gràcies pel seu interès.
Gràcies. Les 7 de la tarda, 20 minuts, i d'aquí un moment canviarem totalment de tema per parlar-vos del vinil, que torna a estar de moda, i atenció, està vivint una segona oportunitat gràcies a un públic molt jove. En parlem d'aquí un moment amb Yolanda Bernal i també amb una de les persones que coneix molt aquest món, que és en Gonzalo de la Maza, que és el cap d'una planta productora de vinils. Però abans tenim bons consells.
El consejo del día de la doctora Torrejón.
Pues vamos con ese súper consejo de la doctora Torrejón del Centro de Médico y de Estética Starben en Barcelona, calle Muntaner 252 principal, y un teléfono que es importante memorizar y apuntar: 93-414-3631. Doctora Torrejón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo vamos?
Bien, aquí con ganas de hacerle una pregunta que seguramente mucha gente se plantea cuando llega sobre todo el final del día, doctora. ¿Por qué cuando llega el final del día nos entra esa ansiedad por comer?
Puede ser por diferentes motivos, o sea, no hay solamente uno. Las cosas no son tan fáciles, ¿no?, como nos gustaría que fuesen. En primer lugar, una posibilidad, y es una importante que le pasa a muchísimas personas, es que a lo largo del día mal comemos, es decir, hay muchísimas personas que tienen un tipo de trabajo frenético, pues que van corriendo arriba y abajo y que a lo mejor se levantan por la mañana, no desayunan, toman no sé cuántos cafés a lo largo de la mañana, a la hora de la comida si pueden comen una ensalada de prisa y corriendo, y bueno, así tiran hasta las 7 de la tarde aproximadamente. Y entonces me cuentan muchas veces, dice, llego a mi casa, dice, y como lo que me encuentre por el camino. Vale, esto no es ansiedad, esto es necesidad. ¿Qué significa? Que mi cuerpo es como un coche que necesita gasolina. Si esa gasolina no se la he dado de manera ordenada, de manera dosificada a lo largo del día que la necesita, bueno, pues cuando llega el momento que llego a mi casa, entonces ya me he relajado, entonces me lo como absolutamente todo. Entonces, no es tanto ansiedad, sino como lo que podemos entender como necesidad, ¿no? Porque tenemos que darle a nuestro cuerpo gasolina. Ese es uno de los motivos. Sí. Otro motivo, que además hace muy poquito, hace un 15, 20 minutos, acabo de controlar una paciente, me dice, doctora, mire que la homeopatía al inicio me iba fenomenal, yo me notaba con mucha menos ansiedad, pero ahora, según qué días, llego a mi casa y tengo muchísima hambre. Y da igual que me haya comido la pasta a mediodía, que me haya comido las legumbres, lo que fuere. Y entonces, me he puesto a investigar con ella qué pasa. Esta persona come literalmente en 10 minutos, Montse. Oh, es decir, para...
La Speedy González
minutos,
de la comida.
Más o menos, es decir, lleva el tupper de casa, ¿vale? ¿Y qué hace? Para un momentito en su trabajo, sentada en su puesto de trabajo delante del ordenador, y o mientras va contestando emails o mientras va mirando cosas, va comiendo. Entonces le digo, mira, nosotros comemos con los ojos, ¿vale? Lo que no entra por los ojos. Comemos con la boca, porque empezamos ahí el proceso de la digestión y de la comida. Digo, pero también comemos con el cerebro. Digo, entonces tú lo que le estás haciendo a tu cuerpo a lo largo del día es que cuando llegas al final del día, tu cerebro dice, oye, me falta una comida.
Claro.
Porque has comido con los ojos, has comido con la boca, pero no has comido con tu cerebro. Tu cerebro lo echa en falta, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Te lo está pidiendo porque somos una unión, una interacción entre lo físico y lo que es mental, en definitiva, ¿no? Lo que se llama psicosomático. Entonces, esta persona, el consejo que le he dado es, por favor, párate 15 minutos. No te hablo de una hora que hagas sobremesa, no, 15 minutos. cambia de sitio, cambia literalmente la silla de sitio, ¿vale? Olvídate del móvil, olvídate del ordenador, olvídate del trabajo, y en esos 15 minutos te pones a trabajar, a comer, solo y exclusivamente disfrutando pues lo que te toca por comer. Digo, y te darás cuenta que cuando llegas luego, por la tarde, tú no tienes la misma ansiedad, porque hemos hecho lo que se llama el proceso de mindfulness, es decir, hemos concentrado nuestros cinco sentidos en el proceso de la comida, ¿de acuerdo? Y luego, otra causa también importante de esa ansiedad que podemos notar al final del día es el puro y duro aburrimiento. Pero el paciente ya se diagnostica el solo y me dice, doctora, si yo sé por qué es, dije yo, durante el día estoy entretenido, entretenida, voy para arriba, voy para abajo, llego a mi casa, me siento y digo, ¿y qué hago?
A la nevera.
¿Y qué hago? Pues a la nevera, al chocolatito o al fue. Entonces, ¿qué le he dicho? Pues salta a la calle, salte a la calle sin llevar ni un solo duro en el bolsillo, que no caiga de la tentación de meterte en una panadería, cógete un audiolibro, cógete música que te apetezca, date un buen paseo y relájate. Es decir, tenemos que ir, en esto, en este caso último que acabo de decir, hacer un punto de distracción, ¿no? Es decir, con esto, ¿qué ponemos de manifiesto? Que solamente una dieta, como he dicho en tantísimas ocasiones, Montse, no es suficiente para ayudar a una persona a que salga del sobrepeso y de la obesidad. Hay que estar ahí al lado, hay que entender al paciente, hay que analizar cada caso, y nosotros estamos justamente para solucionar los problemas que a los pacientes les surjan. Y eso es lo que intentamos hacer cada día.
Y lo hacéis, y muy bien además. Centro Médico y de Estética Starbene con la doctora Torrejón. Recordamos el teléfono, primera visita gratuita, sin coste alguno, con la misma doctora Torrejón. Calle Muntaner 252, teléfono 93-414-3631. Doctora, gracias.
Un abrazo, hasta luego. Adiós.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Estem arribant a 8:15 de la tarda. A la Linterna COPE Catalunya i Andorra és el moment d'escoltar quina és l'última hora informativa més pròxima amb Yolanda Bernal. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs mira, aquesta hora els bombers estan treballant en un incendi forestal que s'ha declarat aquesta tarda a Bonastre i treballen 57 dotacions. El foc avança en direcció nord-oest, tot i que les flames, hem de dir, que han baixat d'intensitat. L'incendi ha començat en una zona propera a una hípica i hi ha hagut flames de fins a 20 metres d'alçada pel vent que ha arribat a bufar. De moment, l'incendi ha afectat a una superfície d'unes 10 hectàrees. A Torroella de Montgrí i Platja d'Aro, les comarques de Girona, els Mossos d'Esquadra han detingut a 8 membres d'una banda criminal dedicada al cultiu i tràfic de marihuana. Estaven en una masia aïllada, la policia va sospitar pel consum desorbitat de llum en aquesta casa i la investigació doncs, ha acabat amb la detenció d'aquesta banda. Es dedicaven al cultiu i exportació de marihuana a Europa i els Mossos han intervingut 3.000 plantes d'aquesta droga. I la policia local de Girona ha detingut a un conductor drogat que, a més, circulava amb un carnet fals, ha intentat fugir a tota velocitat pel centre del barri vell i ha estat a punt d'atropellar alguns vianants que passejaven. L'home, que té diversos requeriments policials, passarà a disposició judicial en les pròximes hores.
Més informació a cope.es i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Després ens escoltem, Yolanda, perquè parlarem de vinils.
Exacte, fins després.
Fins després, gràcies. I ara sí, l'última hora esportiva amb Albert Díez. Bona tarda, Albert.
Bona tarda, Montserrat. Bona tarda a tothom. Què tal?
El derbi espanyol-Barça. Sí. Escalfa motors.
El derbi de diumenge vinent, jornada 34 de la Lliga Santander. En queden 5 pel final. 9 de la nit a Cornellà-Prat, on el Barça pot ser matemàticament campió de Lliga. Ho serà si guanya, però ho serà també abans de començar aquest partit si punxen tant el Real Madrid contra el Getafe com l'Atlètic de Madrid a Camp de l'Elx. Aquesta és la travessa, tornarà Sergi Roberto. Demà tenim trobada d'entrenadors a Cornellà Prat a 3:15 de la tarda, 14:30. Dona la circumstància i la curiositat que Luis García, el tècnic de l'Espanyol, i Xavi Hernández van fer junts el curs d'entrenadors l'any 2019. Una tarda molt prolífica perquè tenim partits i dates de la gira per Estats Units del Futbol Club Barcelona. 4 partits, Juventus, Arsenal, Real Madrid i Milan com a rivals. El clàssic el 29 de juliol, Barça-Real Madrid a Dallas. Em ve al cap Suelen, però no diré res més. Per cert, que aquesta jornada 34 també té el Girona com a protagonista. Juga demà a Noeta a les 2 de la tarda, sense el Tati Castellanos, lesionat esquins del turmell esquerre, i encara no reapareix Yangel Herrera. I tenim esport en directe perquè des de les 7 està jugant el Barça de bàsquet. És partit de la Lliga Endesa. Barça-Montbus, Obradoiro, és un dels dos partits que li queden al conjunt blaugranà abans de la setmana vinent, d'aquí 7 dies, jugar la semifinal de l'Eurolliga davant el Real Madrid. Un minut i mig del segon quart i el Barça perd. Barça 18, Montbus, Obradoiro 21.
Amb ganes d'aquest Espanyol-Barça.
Sí.
Ganes. I estarem molt informats a COPE i a Esports COPE. Gràcies, Albert.
A tu, Montserrat. Bon programa. Gràcies.
Adéu-siau. Pues sí, ya está en tu cine la película destinada a ser el próximo clásico del cine negro, Marlowe, dirigida por Neil Jordan, ganador de un Oscar al mejor guión original, con Liam Neeson, Diane Kruger y Jessica Lange. Un apasionante thriller policiaco en el que una investigación peligrosa y mortal encierra una red de mentiras en la que todos tienen algo que ocultar. No te la pierdas, Marlowe, ya en tu cine.
Escuchas a Ángel Expósito en La Linterna, el programa líder de la radio española a esta hora.
COPE, estar informado.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Està de moda plantant cara al format streaming, que és el que mana ara mateix a l'hora d'escoltar música. Va caure en desgràcia als anys 80 amb l'arribada del CD, però el vinil està vivint una segona oportunitat gràcies a un públic jove que l'està descobrint, però també hi ha un factor nostàlgic. Encara hi ha moltes persones, sobretot d'una altra generació, que veuen el vinil com una peça de col·leccionisme. Yolanda Bernal, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sí, ara mateix qui més compra vinils és un jove d'entre 18 i 30 anys, aquest és el perfil, i qui el compleix és la Clara, que té 23 anys i és una fan dels vinils. La seva afició va començar fa 6 anys quan el seu fadrí li va regalar la seva col·lecció antiga de discos. Diu que el que més li agrada és el so de l'agulla a l'inici de la reproducció, un so que té un encant difícil d'igualar.
No té el so de l'streaming, sobretot al comprar els vinils de segona mà, que molts estan ratllats, però no passa res perquè té com un encant que, tot i que alguna cançó es repeteixi molts cops, pues, tampoc hi ha cap problema.
Doncs la Clara té 85 vinils, la majoria regalats. L'experiència d'escoltar música en vinil no té res a veure, diu, amb l'streaming, i ens ha donat pistes sobre els seus gustos.
Depèn de qui em regala el vinil, perquè no me'ls compro jo normalment. Llavors hi ha o música moderna que està feta en vinil, perquè m'agrada els vinils nous que són de més qualitat, llavors s'escolta millor. O música New Age o clàssics com Queen, estic com col·leccionant tots els vinils d'artistes clàssics.
Yolanda, molts dels vinils que ha comprat la Clara segurament han sortit de Revolver Records, que és una de les botigues especialitzades en aquest format que hi ha a Barcelona.
Doncs mira, el Carlos Pascual treballa en aquesta botiga i ho diu molt clar. El vinil mai va morir del tot. I atenció a les xifres. La venda de vinils ha crescut un 108% durant el 2022. Són xifres oficials. El Carlos fa una radiografia del perfil de públic que compra aquest format. Hi ha molts joves, però també nostàlgics.
Hi ha hagut el col·leccionisme de tota la vida, ¿vale? Aquell col·leccionista que va buscar tot el que s'edita dels seus artistes preferits i, bueno, aquest mai ha deixat de ser-hi. I sí que és veritat que s'ha notat una irrupció de gent, de nova gent, de gent jove, que s'ha aficionat al vinil, han conegut el format i, clar, s'ajunten aquests dos perfils.
El públic fidel del vinil segurament està disposat a pagar pel que considera una joia. El Carlos Pascual reconeix que els preus han pujat força, primer per un problema de fabricació escassa, però la inflació també és un factor a tenir en compte.
Hi ha molt poques fàbriques al món per la demanda que hi ha i sobretot en pandèmia es va notar moltíssim, perquè a més les poques que hi havia no podien funcionar al 100% i sí que és veritat que va haver una demanda, hi havia molta demanda i no havia producte. Ara això s'està estabilitzant, però per contra els preus han pujat moltíssim perquè pues, per temes de la pujada de matèries primeres.
Doncs el vinil, que torna a estar de moda, ara es considera una petita peça de col·leccionista, però el Carlos Pascual reconeix que, tot i que han pujat les vendes, mai no tornarà a ser el que era.
Hablamos con Gonzalo de la Mata, que es jefe de planta de la fábrica de discos de vinilo Press Play Vinil. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, tú contento, imagino, ¿no?, con ese boom del vinilo.
Sí, claro, claro. Fue un proyecto que se ha estudiado mucho a fondo, pero que ha dado incluso mejores frutos de los que esperábamos.
¿Qué ha pasado con el mundo del vinilo? En su época, obviamente, no existía otro formato para escuchar música. Existía el cassette de toda la vida, pero poco a poco fue desapareciendo el vinilo y ahora volvemos otra vez a él. ¿Qué ha ocurrido en todo este tiempo?
Sí, en realidad lleva casi 15 años subiendo, desde que estaba prácticamente desaparecido. Lleva unos 15 años subiendo las ventas, alrededor de 10 años creciendo a doble dígito. Y bueno, realmente hay varias causas probablemente que generen esta subida. Uh-huh. Por un lado está el coleccionismo. Por otro lado también está pues el hecho de que pues hay gente que en su pasado fue escuchar la música en vinilo y lo ven con algo de como algo nostálgico y les gusta consumirlo. Y también por otro lado está pues el hecho de que también escuchamos la música en formato digital, que prácticamente gran parte de lo que consumimos en general en la vida es en formato digital, y en cierta manera damos mucho valor a lo físico porque ya es raro, ya es diferente. Entonces es una forma de consumo diferente de la música, separada de Spotify, que en Spotify pues consumimos la música como comida rápida, digamos. Uh-huh. Y el vinilo te obliga con otro ritual a escuchar la música sentado, poniendo el disco, dejándolo sonar, en vez de pasar de canción a canción. Uh-huh. Rápidamente. Mientras tanto puedes ver los gráficos, que en comparación con el CD son mucho más grandes, entonces puedes tener mucho más detalle en la personalización del disco, y eso pues da otra experiencia al usuario, ¿no?
Está claro, y además, mira, me acuerdo un día hablando con el cantante Ramoncín, que me dijo: Monse, cuando tú escuchas un vinilo, escuchas detalles que no puedes escuchar en otro tipo de formatos, ¿no?
Realmente no hay una definición mayor que en el CD, pero sí hay otra calidez de sonido. Tiene unas características especiales que hacen que el sonido suene más cálido, y eso pues le da un toque especial a la experiencia, ¿no?, de, uh-huh, de escuchar el disco.
Oye, ¿cómo se fabrica un vinilo? ¿Por dónde empieza todo? ¿Con qué?
Sí.
¿Cuál es, digamos, la masa madre? Y a partir de ahí,
sí.
¿Cómo se realiza?
Bueno, nosotros recibimos los archivos de diseño y de sonido. Los archivos de diseño los enviamos a nuestra imprenta, y por otro lado, los de sonido los enviamos a nuestro estudio, que tiene una máquina que tiene una, digamos, una punta que vibra de rubí, y esas vibraciones se transmiten a un disco, digamos, virgen, de cobre, que sirve como máster. Entonces, esas vibraciones del sonido son lo que graba el máster, y es lo que es. Los surcos al final son eso, vibraciones de sonido, ¿no? A partir de ese máster se fabrican los estampadores, que son el negativo del máster. Digamos que ese disco de cobre se baña en una solución que tiene, entre otras cosas, níquel, y cuando se seca, se sacan unos moldes que son el negativo, y al ser negativo tienen relieve en vez de surco. Uh-huh. Y eso es lo que nos sirve a nosotros para poner nuestra máquina, que es una prensa.
Sí.
Y nuestra máquina genera una pastilla de plástico que pone entre esos estampadores, entre esos moldes que ya tienen los surcos creados, y prensa en ese momento. Aplasta el plástico, sí, digamos, y con eso genera un disco. Y a partir de ahí, pues a partir de esos estampadores o esos moldes, podemos generar todos los discos que queramos.
¿Y ese proceso cuánto dura, Gonzalo?
Sí, podemos fabricar dos discos por minuto,
y al tener dos máquinas, pues son 4 discos por minuto, con lo que tenemos entre 6.000 y 9.000 discos al día.
Caray. Oye, imagino que debido a ese aumento que se ha producido de ventas de vinilos, hay que sumar la escasez de materiales agravado por la guerra de Ucrania, ¿no? El PVC no deja de ser un derivado del petróleo y los acetatos, pero también el cartón y las cintas para las portadas, ¿no? Y los problemas en el transporte internacional, ya tenemos ahí la tormenta perfecta que ha acabado provocando ese gran atasco del que habla la industria, ¿no?
Sí, a nosotros no nos ha llegado nunca a afectar en cuanto a no recibir materiales, pero sí al precio, como a todas las industrias. Sobre todo la parte de los sobrecostes en energía y los sobrecostes de nuestros propios proveedores, que tienen sus aumentos de precios también. Pero no hemos llegado a tener nunca escasez de materiales nosotros como fábrica.
En España existís solo 3 plantas de prensa, prensaje de discos de vinilo, ¿no? La vuestra que está en Vizcaya, otra en Castellón de la Plana y otra en Algete, en Madrid.
Exacto. Somos 3 fábricas. Cuando nosotros aparecimos, estaba la fábrica de Castellón. Y precisamente aparecimos porque vimos que había una oportunidad, un nicho de mercado, digamos, que había una falta de oferta con respecto a toda la demanda que había en España, que prácticamente toda se iba a la mayor fábrica del mundo, digamos, que está en República Checa.
Sí.
Y entonces pues vimos que era una oportunidad y fuimos ahí.
Oye, pues me alegro muchísimo de dar una buena noticia, ¿no? Entre tantas malas que damos a lo largo del día, hablar de que vuelve ese vinilo, al que, por cierto, hay mucha gente que nunca lo ha dejado de lado, sino que siempre ha mantenido ese tocadiscos, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en las emisoras de radio es extraño ver un tocadiscos. Porque todo se ha digitalizado, nos hemos actualizado, pero está claro que el vinilo siempre será el vinilo y me alegro muchísimo de que haya ese boom, que siga estando ahí y que no deje de existir. Gonzalo de la Maza, jefe de planta de esta fábrica de discos Pressplay Vinyl, gracias por haber estado con nosotros y un abrazo grande.
Muchas gracias, un abrazo a vosotros.
Larga vida al vinilo, un beso.
Gracias.
Y ahora, una buena noticia de Iberdrola. ¿Te imaginas ahorrar en tu factura de la luz y cuidar el medio ambiente todo desde tu móvil? Con Iberdrola, líder mundial en energías renovables, puedes conocer cuánto consumen los electrodomésticos de tu casa y recibir consejos personalizados en tu móvil para ahorrar. Y así, cuidas también del medio ambiente. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
La situación que llevan viviendo los últimos años las peluquerías y salones de estética de toda España, con una caída continua de la facturación, un aumento desmesurado de sus costes y soportando una injusta presión fiscal desde hace ya más de 10 años, con un IVA al 21% que no les corresponde al ser un servicio esencial, retoman sus movilizaciones y actos de protesta coincidiendo con esta campaña electoral para solicitar ¿el qué? Pues el apoyo de los partidos políticos. Javier Torres, coordinador general de la plataforma Creer en Nosotros, que es la plataforma de trabajadores de imagen personal nacional. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Monse. Gracias a vosotros por invitarme.
Gracias a vosotros por la labor que realizáis, porque como bien yo decía, sois un servicio esencial.
Sí, correcto, Monse. En esto, en la esencialidad del sector está fuera de toda duda, ¿no? Estamos reclamando y diciendo ya en voz alta que no solamente cortamos pelo, ¿no? Tratamos a personas con tratamientos oncológicos, con discapacidades, movilidad reducida, personas de la tercera edad, además de lo que generan nuestros alumnos, ¿no? A las personas, ¿no? Empatía, alegría, emoción, bueno, no cabe duda de esa esencialidad. Así que, pues, no entendemos esta negativa a esta restitución del IVA, ¿no?
Uh-huh. Es una lucha la que lleváis más de 10 años. En estos 10 años, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué es lo que no entienden de lo que está pasando en vuestro sector?
Bueno, pues no lo acabamos de comprender mucho, Montse, porque en el 2012, como bien sabes, por la crisis que estábamos pasando, subieron el IVA a unos sectores considerados esenciales en esta sociedad, ¿no? Ya sea funerarias, floristerías, cultura, sector de la imagen personal. Bien, en aquellos momentos era locaría, lo pasemos mal todos los sectores, pero lógicamente con una tasa de paro en aquellos momentos de un 26%, era imposible subir precios, así que el sector se tuvo que reconstruir, ¿no? Uh-huh. Las promesas de todos los partidos durante todos estos años para esa restitución del IVA la hemos tenido. En este caso fue el Partido Popular quien subió esos impuestos, sí que a otros sectores lo bajaron, pero el sector de la imagen personal pues sigue ahí con ese agravamiento fiscal comparativo con otros sectores, ¿no? Pagando un 21%, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, lógicamente llevamos en 2 años y medio prácticamente 400 contrataciones a nivel nacional, ¿no? Quiero decir que no creo que haya sector en esta sociedad que haya hecho una cantidad de concentraciones y protestas en un periodo tan corto de tiempo, ¿no?
Y un gremio que además, desgraciadamente, Javier, perdona que te diga, ha tenido que bajar la persiana porque ha habido una pandemia, eso hizo que muchos locales tuvieran que cerrar, pero es que se siguen cerrando, es que no se llegan, no hay caja suficiente para pagar todos esos impuestos, ese 21% de IVA.
Es horrible, Montse, porque en Cataluña estamos manejando unos datos y más o menos son aproximados en toda España de que un 42% del sector emplea a un solo autónomo o propietario, ¿no? Y un 27% a un solo empleado. Es decir, que los centros nuestros de peluquería, barbería estética, a partir del 2012 tuvieron que reconvertir, por así decirlo, ¿no? En pequeñecer, ¿no? Y eso lógicamente ahora mismo con la pandemia, con lo que tú has dicho, ¿no? Lo que ha pasado, prácticamente 3 meses cerrado, que sí se han recibido ciertas ayudas en ciertas comunidades, ¿no? Pero 3 meses de facturación, eso no lo palia nadie, ¿no? Así pues el sector ahora mismo está, y estamos dando datos de un endeudamiento que realmente, si no toma parte ya el gobierno en decir la restitución de este IVA a nuestro sector, pues realmente lo vamos a pasar muy mal y ya lo estamos pasando.
El próximo lunes 15 de mayo en Barcelona vais a realizar una concentración, ¿no? Una vez más para reivindicar esa fortaleza de las acciones de protesta de las peluquerías y los profesionales de la estética de esta comunidad de Cataluña, donde ya se han desarrollado más de 48 manifestaciones durante este tiempo.
Correcto. Como te digo, los últimos 2 años y medio son 400 ya. Estamos haciendo una nueva campaña antes de estas elecciones autonómicas y municipales. Lógicamente nos tenemos que reivindicar, ¿no? Y ahora mismo, pues bueno, en Barcelona se va a hacer el día 15, delante de la subdelegación de gobierno. También estamos reuniendo con los subdelegados de gobierno de todas las provincias de España. El martes estuve yo reunido con el señor Carlos Prieto en la subdelegación de gobierno. Estamos pasando toda la información y, bueno, realmente, lo van a pasar al Ministerio de Hacienda, todo ello, porque realmente parece ser que no lo comprenden y están con nosotros, ¿no?, en esta reivindicación, ¿no? Aquí no es una cuestión de ser de un partido o de otro, lo que nosotros no estamos en contra de ningún partido ni a favor, es decir, lo que estamos reclamando, estamos en contra de una decisión concreta de un partido y es esa negativa a esa restitución.
Está claro. Iba a decir que esa campaña vuestra se llama Ahora votamos nosotros, ¿no? Que pretendéis reclamar ese voto de los profesionales del sector para esos partidos que apoyen esa restitución del IVA reducido.
Correcto. Es que estamos en campaña electoral y, lógicamente, nos manifestamos como lo hemos hecho en las generales. Y ya te digo, 2 años y medio, imagínate, 400 concentraciones. Y es que ahora votamos nosotros, lógicamente, ¿no? El sector de la imagen personal no es una amenaza, es un hecho. Es que realmente estamos pidiendo no una rebaja, estamos pidiendo una restitución. Es decir, que volvamos como estábamos en el 2012, como todos los sectores esenciales, ¿no? Entonces, uh-huh, nuestra campaña está basada en este lema, ahora votamos nosotros, pero ya te digo, no es una cuestión de ir en contra de ningún partido, es una cuestión de ir en contra de una decisión, y en este caso, uh-huh, la llave, la clave, la tiene el Partido Socialista, y se la pedimos a ellos.
Uh-huh. Que no nos tomen el pelo, ¿no? Estaría muy bien, este eslogan nos vendría muy bien, ¿no?, en vuestro sector.
¿Perdón?
Que no nos tomen el pelo.
Sí, también estaría muy bien.
O ni un pelo de tontos.
Es un buen eslogan, ¿no? Bueno, hemos dicho de todo, ¿eh? Hay muchísimos eslogans y eso, no lo he escuchado así con estas palabras tuyas, ¿no? Pero muy parecidos, ¿no? Pero realmente sí, ha salido a la palestra también eslogan así, a relucir, ¿no?, con este contexto, ¿no?, de que no nos tomen el pelo ya de una vez por todas, ¿no?, porque realmente unos por otros se achacan las culpas y eso no es una cuestión de colores ni de partidos políticos. Está, creo, claro, que es el sentido común, ¿no?
Está claro, pues espero y deseo que tengáis mucha suerte, apoyo. Los partidos políticos, sobre todo los políticos, se suelen hacer las fotos, ¿no?, van a las peluquerías, van a los mercados, van a los centros de mayores a hacerse la foto. No, no, no hagan foto. Hagan usted lo que tienen que hacer, ayudar a los, sí, que lo necesitan.
Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Es decir, que bueno, todos son promesas. Bueno, todo el mundo lógicamente hace sus campañas, pero bueno, estamos en una sociedad en la que la verdad que la mayoría de cosas son promesas que no se pueden cumplir o no las van a cumplir. Y bueno, eso es lo que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí que reclamamos nosotros es realmente lo que queremos, que es de justicia, ¿no?
Desde luego que sí.
Y seguiremos porque no nos queda otra moción, ¿no?
Pues así me gusta, a seguir trabajando, a seguir al pie del cañón, y un abrazo gigante para toda la gente del sector de la imagen, de la peluquería, que gracias a ellos y gracias a muchos de vosotros nos levantáis el ánimo, nos apoyáis. Se dice rápido, pero son palabras mayores, ¿eh? Javier Torres, coordinador general de Creer en Nosotros, Plataforma de Trabajadores de Imagen Personal Nacional. A seguir con esa lucha y suerte.
Muchísimas gracias, Monse. Gracias a vosotros por darnos voz, a nuestra reivindicación, y un placer.
Igualmente, gracias.
Gracias.
La Liga entra en su fase decisiva.
¡Ojo! ¡Qué remate!
El Barça podría proclamarse campeón este mismo fin de semana.
¡Marca el Barça!
Y todo lo vamos a vivir en COPE. Este sábado, Real Madrid-Getafe.
¡Rodrigo!
El domingo, Elche Atlético de Madrid y el derbi catalán, Español Fútbol Club Barcelona.
Dale, Oli, a ver cómo termina de momento.
Y además las motos en el Gran Premio de Francia. Tiempo de juego, el número uno del deporte, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Con el nuevo Club Cepsago acumula saldo en Cepsa y también en Amazon, en eDreams y mucho más.
Espera. Entonces es Go de me pillo algo que esté muy bien valorado y acumulo saldo para llenar mi depósito. ¿Es eso un no?
Pues sí, y en Cepsa acumulas hasta 6 céntimos por litro. Entra en cepsa.es y únete.
Ahora mismito.
La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
El maltrato ha marcado mi vida. Pensé en muchas cosas y creí que esta pesadilla jamás terminaría. Pero mis amigos de la parroquia me ayudaron a salir de esto.
Por Ruth, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
So high.
restaurants volen frenar una pràctica que s'està estenent massa. En reservar una taula i després no presentar-te o anul·lar-la a última hora. Fa uns dies vam conèixer una sentència d'un jutjat de Sant Sebastià que va donar la raó a un establiment que va cobrar 500 euros a un client per no presentar-se un sopar que havia encarregat. Avui la Mar Puerto t'explica algunes de les mesures que alguns restaurants posen en pràctica per castigar els clients informals.
Així és el que s'anomena com a reserves fantasma i que provoca més taules buides i diners que el restaurant deixa d'ingressar. Per evitar-ho, cada vegada són més els restaurants que opten per penalitzar els clients que no cancel·lin la reserva amb un càrrec a la seva targeta bancària. I nosaltres hem parlat amb el CEO del restaurant Cuatro Latas, el Jorge Piera, que té una cadena de restaurants i que tenen molts punts de venda, els quals s'han trobat molts cops en una situació semblant.
Aleshores sempre t'entra, o el centre que hi dubta, no? Perquè treballen molt, són locals que estan de moda, i aleshores sempre t'entra el dubte, no? Ho fan expressament, ho fan sense voler, s'han oblidat. Quan tu ja passen aquells 5 minuts, 10, i veus que aquella persona no contesta el telèfon, ja dius, ostres, van tot entrar, no?
A més, li hem preguntat si han posat o estan posant alguna mesura al respecte per evitar-ho, i això és el que ens ha dit.
Demanem un aparell senyal. Vale, que la gent accedeix de seguida, perquè també entenc que quan venen 20 persones com a mínim o tal, doncs clar, ja t'agafen uns espais, són grups que tu ja no pots tampoc remuntar aquelles taules, només faràs un servei aquella nit, demanem un mínim de despesa que tinguin que gastar, un mínim de ticket, i sí que demanem. El que també estic començant a ficar aplicacions, que la gent té que fer la reserva online i ja té que ficar unes dades. I d'aquesta manera ja té que fer una feina que si realment vol vindre la fa, no? Però també podríem demanar la tarja, però encara no estem demanant. No hem arribat a aquest punt, però realment sí que ens ho plantegem.
A tot això assegura que en aquests moments tenen el 60% del servei de reserves online i es manté encara un 40% de les reserves per telèfon, una manera que volen començar a eliminar el més aviat possible, tot i haver-hi un sector de gent més gran que prefereixen trucar o presentar-se al local en persona per efectuar la reserva. No obstant, diu, aquest percentatge de gent no és el que acostuma a fallar, sinó que aquest altre és el perfil més habitual.
El petit és el que falla, et diria que és entre 20-40, per t'ho dic. Generalment la gent, no sé, però bueno, això són coses que passen. I el que sí que està clar, i amb els companys de la restauració, és un mal, que ara és una cosa que passa massa sovint.
D'altra banda, també hem de dir que la majoria de clients entenen aquestes noves mesures que s'estan aplicant, ja que no costa tant trucar.
Mar Puerto, gràcies i bon cap de setmana. Doncs així és, marxem perquè arriba el moment de que estiguem nosaltres, Ángel Expósito, i tota l'actualitat del dia d'aquest divendres a la Linterna. I la superbona notícia d'avui és que ha plogut. A Barcelona ho ha fet bastant en força, eh? I a indrets de Catalunya en format de granissada, però ha plogut, que és el més important. Que passeu un bon cap de setmana. Rep la salutació de qui t'ha parlat, de Montse Rodríguez. Més informació a cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Ara ja comencem a treballar per la Linterna del proper dilluns. Bon cap de setmana. Adéu-siau.
Cope Catalunya i Andorra.
La millor plantilla s'aconsegueix jugant. Campus Barça Academy Esport. Converteix-te en un crack blaugrana. Aquest estiu també Campus Femení Barça Academy Esport. Informa't a campusfcbarcelona.com. Campus organitzat pel Diari Esport i Barça Academy.
Hola. Apreciados trabajadores, clientes, proveedores, transportistas y amigos de Pinter. Deseamos que sigamos el curso del año lleno de ilusión, alegría y optimismo, para que no nos falte salud, familia y trabajo. Os lo dice tu amigo Carlos de Pinter y Pintegrán.
Alejandro Fernández en concierto en Barcelona.
Tras 5 años sin visitar nuestro país, el máximo exponente de la música mexicana en el mundo traerá su nueva gira Amor y Patria en el Banco Mediolanum Festival Mileni. Alejandro Fernández ha vendido más de 35 millones de discos en todo el mundo. Ha ganado innumerables premios, entre los cuales 2 Grammys Latinos, y ha logrado numerosos número uno en Latinoamérica, Estados Unidos y España. ¿Te lo vas a perder? Compra tus entradas en festivalmileni.com y disfruta de una experiencia única. Alejandro Fernández, Palau Sant Jordi de Barcelona, 27 de junio.
Si casa teva és un reflex de la teva personalitat, per què la decores amb mobles que no són del teu estil? Aprofita els dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA només aquesta setmana. Troba'ns a Barcelona, carrer Rocafort 140, obert als migdies i pàrquing gratis. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
COPE Catalunya i Andorra.